Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by.
Doncs hem arribat ja a les 9:44, a les 4:44. Primera sessió del nou any amb la nostra psicòloga de capçalera, na Vanessa Parellada. Molt bon dia, Vanessa.
Molt bon dia a tothom, bon any.
Gràcies.
No sé quant temps s'ha de dir això.
Saps què passa? Que les casetes allarguen fins al dia 31.
Clar, jo per mi encara estem al Nadal. Encara estem... Ahir estava una miqueta buidet, l'ambientillo. Animo a la gent a que s'hi apropin.
Bé, això va com...
Sí, va onades, com la vida.
Sí, també un dilluns al vespre, bé.
Bueno, hi havia la resistència, érem.
Bé, escolta, precisament avui volem abordar com podem doncs, encarar aquest post-Nadal, no?
Exacte, és que a més ens passa molt i comentant-ho amb amigues i te'n dones compte que està molt generalitzat aquest fenomen, això que passa després del Nadal, que és aquesta mena de malestar emocional difús, que és bastant compartit o bastant comú. I el que m'ha cridat l'atenció és que moltes persones interpreten erròniament aquest malestar difús post-Nadal com a tristesa, com a desmotivació, com a crisi, fins i tot relacional o personal. Però en realitat, d'entrada hem de descartar que passi el que parlarem avui, que pot ser que respongui a un procés de saturació emocional i d'activació de dinàmiques familiars d'origen. És a dir, això passa també moltes vegades quan tornem de les vacances d'estiu, però quan tornem de les vacances de Nadal hi ha aquest element afegit que són pocs dies en comparació amb les vacances d'estiu, però molt intensos i, a més, amb molt de component familiar, però de família d'origen. No necessàriament tot el que sigui malestar vol dir psicopatologia, que això també ho hem de tenir clar, no? No necessàriament que sentim un malestar no vol dir que hi hagi algú que estigui fallant a nosaltres, en la nostra relació. Moltes vegades el que observem és una sobrecàrrega del sistema nerviós després d'un període de molta exigència relacional, concretament, no? A més, Nadal té una característica molt específica i és que actua com un reactivador del sistema familiar d'origen. Independentment de l'edat que tinguem, del grau d'autonomia personal, de lo molt o poc treballats o treballades que estiguem, hi ha una reactivació, no? I això explica molt bé la teoria sistèmica, no? Des d'una perspectiva sistèmica, s'ha estudiat que les famílies tendeixen a mantenir patrons relacionals estables al llarg del temps. Encara que t'allunyis i te'n vagis a viure a Formentera i tu siguis de Burgos, quan tornes a casa, sembla que no ha canviat res, no? I dius, tant temps que estic fora, tan gran que sóc, tan treballada que estic, com pot ser que encara hi hagi coses que segueixin funcionant igual i que em segueixin fent mal igual, no? Llavors, passa això, no? La teoria sistèmica ho explica molt bé. Una persona adulta torna a inserir-se temporalment en aquest sistema, però els rols antics tendeixen a reaparèixer de manera automàtica moltes vegades. Però no és un retrocés maduratiu, ni és que la teràpia que hagis fet hagi fallat, és un fenomen de reactivació relacional, no? Comentaris que poden semblar menors, expectatives implícites, l'avi que et diu i tu quan portaràs un nòvio? No? Totes aquestes coses, dinàmiques jeràrquiques que poden entrar en conflictes, el germà gran, el petit, el que sempre guanyava en la FIFA, no? Els piques aquests que dius, però si som adults tots, passen aquestes coses, no? Però generen, al final, un conflicte amb la identitat adulta, amb qui som avui en dia, i generen una tensió interna, que a més se sosté perquè vas quedant diverses vegades, no?, amb aquell entorn. I des de la teràpia sistèmica familiar, com deia, s'interpreta aquest malestar individual no com un problema aïllat, sinó com una expressió del funcionament d'aquest sistema relacional. Com dèiem, les famílies tendeixen a preservar aquest equilibri relacional, encara que sigui disfuncional. De fet, per la teràpia sistèmica, qui està fatal, que és qui presenta el símptoma o l'ovella negra, és precisament la persona més sana del sistema.
El que no encaixa en un sistema que pot estar desequilibrat.
El que no encaixa en un sistema que pot estar desequilibrat. Però, bueno, en general, les famílies tendeixen a voler, no conscientment, tampoc ho fan conscientment els altres, no? És el sistema que té aquest funcionament com, que està per damunt de les individualitats, no? I quan una persona canvia, nosaltres que sortim de la família o que vivim fora, pot ser que fins i tot això encara sigui més intens quan tornem, perquè intenten restablir aquests patrons previs que hi havien abans de que nosaltres marxéssim. I això pot explicar per què durant el Nadal desapareixen rols o tensions que semblaven superades. No perquè estiguem retrocedint, sinó perquè el sistema, com sempre, fins i tot nosaltres com a sistema, no, individual, ens resistim en el canvi, no? Hi ha també la teoria del vincle que ens ajuda a explicar aquest fenomen, aquesta regressió funcional, no?
La teoria del vincle.
Sí, ja ho vam parlar amb John Bowlby, sobre la teoria del vincle. Segons en la teoria del vincle, les primeres relacions d'aferrament deixen una empremta profunda en els sistemes de regulació emocional. Quan el context familiar s'activa, aquestes memòries implícites, que també en parlen moltes vegades de la memòria corporal i de com funciona independentment de la memòria més conscient, no? Poden reemergir aquestes memòries més implícites sense que en siguem conscients. De vegades sentim un malestar i no sabem ni per què. I això passa molt, i he vist en converses, cafès post-Nadal, que passa, ens passa molt a totes, no? I a tots. Però el resultat no és una regressió patològica, sinó com una espècie de regressió funcional temporal. El cos respon, a vegades, abans que la ment. I això fa que augmenti el nostre nivell d'alerta, no? Que tenim aquella sensació de no estar bé del tot, i a la vegada voler estar molt bé, perquè potser només ens veiem aquella vegada a l'any, no? O sigui, hi ha com una activació que se sosté durant uns quants dies o setmanes, i aquesta activació sostinguda té un cost fisiològic i emocional. No som conscients d'aquestes reaccions que tenim, solen ser estratègies automàtiques que tenim apreses.
A veure, són molt profundes, no? Apreses durant la infància.
Les hem aprendre, exacte, són estratègies de supervivència que vam aprendre per regular-nos durant la infantesa, no? I tornen a aparèixer sense que nosaltres en siguem conscients. Llavors, quan el vincle familiar es reactiva, amb aquestes trobades que fem, doncs poden aparèixer patrons antics, no? La hipervigilància emocional, la necessitat de validació, l'evitació del conflicte, la retirada emocional, encara que la relació actual amb la família sigui correcta, perquè el que s'activa no és el present, sinó el registre emocional del passat. De fet, des del punt de vista... Pensava que em deies que tenia alguna cosa. Des del punt de vista més neuropsicològic, s'explica aquesta reactivació amb un concepte que m'ha semblat molt interessant, que és la càrrega al·lostàtica. La càrrega al·lostàtica fa referència al cost acumulatiu de l'adaptació constant a l'estrès. Quan tu tens un punt d'estrès, tens un dia dolent a la feina i després tornes a casa i fas com una descompressió i pots anar en bici, o al vespre doncs, fas una infusió, t'asseus amb la teva parella, mires una sèrie, et regules, no? Baixa aquesta càrrega i aquesta regulació, aquesta descàrrega d'aquest estrès. No? Però quan això es repeteix dia rere dia i tu no tens aquest moment de descàrrega, sinó que estàs en tensió constant per mantenir que els nens es portin bé, que l'avi no sé què, que la mare no sé quant t'ho ajuda, però llavors m'enfado perquè l'altre no ajuda, però llavors no. Quan hi ha aquesta tensió acumulada durant molts dies, hi ha aquest desgast sense una recuperació suficient, no? O sigui, durant setmanes sostenim hiperconvivència, regulació emocional constant, contenció de conflictes, adaptació a expectatives externes, o sigui, aquest esforç manté activats els sistemes fisiològics de l'estrès. I quan no hi ha prou espais de sobrecàrrega, el sistema no retorna al nivell de base i queda com en un estat de fatiga reguladora, que no necessàriament és ansietat o depressió, però sí que quan tornem, quan sortim d'aquell entorn, podem notar irritabilitat persistent, podem notar hipersensibilitat emocional, podem... dificultat per racionalitzar, per trobar explicacions racionals a les coses, disminueix la nostra tolerància a la frustració. O sigui, és com si estiguéssim funcionant en reserva. No és un trastorn, però no és la nostra manera de funcionar habitual quan estem al 100%. Llavors, un dels errors més habituals, quan sentim això i no tenim una explicació com la que estem donant avui, és atribuir aquest estat directament el que tenim en el nostre voltant. O la nostra feina és una merda, o la nostra relació de parella no funciona. Sobretot la parella, les persones que tenen parella, és molt habitual pensar que la parella és l'origen. I des d'un punt de vista clínic hem de ser molt prudents aquí. Perquè de vegades la parella es converteix en el contenidor del malestar, no només en la, no pas en la seva causa, però això és molt difícil de distingir, perquè tu amb qui estàs malament és amb la parella.
Perquè és amb la que estàs.
Perquè és amb la que estàs, i perquè sempre hi ha motius d'estar malament, perdó, amb la parella. Però el malestar que sents en aquell moment no està causat per la parella. Pot ser que estigui agreujat, perquè amb la parella no s'esperen els conflictes de parella a que tu estiguis regulat per tornar. S'afegeixen a l'amanida anterior, no? Però la parella sol ser l'espai on ens sentim més segures i més segurs per expressar aquest cansament acumulat, però ja no de manera conscient.
A vegades amb mal humor, amb...
Arribem a casa. Quan estem amb la parella, estem a casa. I llavors doncs, tenim... Igual que els nens petits que es porten pitjor a casa que fora, o que es porten pitjor amb la mare que amb el pare, no? Moltes vegades es porten pitjor en el lloc on estan més segurs de que aquell comportament no és un risc, que no és una amenaça que no es quedaran sense casa o que no es quedaran sense l'amor de la mare, encara que es portin malament. Poden portar-se malament amb aquella persona, no? Però això fa que després de Nadal doncs, augmentin els conflictes de parella, la sensació de desconnexió, les ganes de distància, la percepció negativa de l'altre... Però això són reaccions que no indiquen necessàriament un problema estructural en el vincle. Pot ser que hi hagi un problema en el vincle, però no necessàriament... Bé, això que sentim just després de Nadal no és un indicador de que hi hagi. Per tant, hem de tenir en compte que abans de prendre cap decisió, abans d'arribar a cap conclusió, hem de deixar un temps de regulació, unes setmanes. Aquí m'ha agradat, he investigat sobre la teoria polivagal, que parla de que quan el sistema nerviós es troba en un estat de defensa o de fatiga, la capacitat de regulació social i la capacitat de lectura emocional disminueixen. Per tant, el sistema nerviós autònom és el que modula la sensació de seguretat, la connexió social, la regulació emocional. I quan estem ancorats en un estat de defensa lleu, perquè no venim d'una trinxera, no venim d'estar a Ucraïna, Però quan tornem d'un estat de defensa després d'un període d'estrès relacional, aquesta proximitat emocional que hauríem de tenir amb la parella es fa més difícil. I interpretem a l'altre de manera més negativa, fins i tot encara que no hi hagi conflictes actuals. Si a més hi ha conflictes actuals, doncs es magnifiquen. Quina conseqüència directa pot tenir això? Doncs que podem prendre, si prenem decisions en aquest moment, podem prendre decisions que potser són més reactives, més polaritzades, menys ajustades a la realitat. Per tant, el que recomano sempre en teràpia, quan ve algú que em diu em vull separar o no sé si vull fer això o no sé si vull deixar aquesta feina o estic supercremada d'això, el primer que hem de fer, no sabem si és el restaurant el problema o no, si és la parella el problema o no, anem a regular-nos primer, anem a estabilitzar-te tu primer, reconnectar després amb el que tu vols i després ja prendrem una decisió que potser emergirà sola. Però en un estat d'hiperactivació no es pot decidir. És arriscat. Sí que es pot decidir, clar, però és arriscat perquè estàs reaccionant segurament. O estàs decidint en base a emocions o a sensacions que són reaccions a coses que primer s'han de depurar. No? Hem de depurar primer... És com el que hem parlat també moltes vegades de dir fer cas al que el cos et demana. No? Si el cos està acostumat a menjar una galeta cada dia després del cafè, doncs el cos et demanarà la galeta cada dia després del cafè de dinar. No? Primer traurem aquesta galeta, passarem al mono de no menjar la galeta durant aquests dies o setmanes i després ja veurem què és el que ens demana el cos. Però primer el cos ha d'estar regulat.
Clar.
No? I amb la part emocional passa el primer... el mateix. Per tant, què hem de fer? Per intentar anar una miqueta a coses concretes. Primer, reconèixer si estem en un estat de saturació com el que hem descrit. Donar-nos temps, permetre'ns que el sistema nerviós torni a una línia basal i diferenciar aquesta activació puntual de problemes estructurals, que no vol dir que no hi siguin. Però hem de veure si són pitjors o els veiem pitjors del que són en realitat, o hem de deixar baixar potser aquest suflé durant unes setmanes. Només quan la regulació millora, la capacitat de reflexió i de comprensió de la relació es pot recuperar. Això no és passivitat. Això no és no faig res. Això és deixo que el sistema es recuperi. Quan dormim no estem sense fer res. Estem deixant que el cos es recuperi. No reaccionar, no decidir durant unes setmanes no és no faig res, veig un problema i no actuo. No, és m'espero a recuperar-me, me'n dono compte que estic saturat, saturada, de que això que està explicant...
Això ja és una gran cosa, o sigui, tenir aquesta capacitat d'observar-se...
Això és fonamental.
Reconèixer el sistema en un estat de saturació...
Tenint en compte que venim de Nadal, o sigui, que ens pot estar passant això, no? Per això em semblava interessant comentar això avui, perquè és que ho he vist a moltes persones que parlen del mateix, no? I llavors dic, ostres, és que jo crec que hi ha alguna d'això, investigant a l'hora de preparar el programa, veig que sí, que realment té molt de sentit que ens passin aquestes coses, no? I per tant hem d'anar alerta, i això al final és... Hi ha com dos o tres eixos claus en les coses que diem sempre. Intentem no respondre en calent perquè no volem reaccionar, intentem entendre què ens passa, intentem entendre qui som i com ens relacionem, intentem posar consciència i després ja decidirem. Que sí que hem de decidir, que no volem quedar-nos en un lloc on no estem bé i que a l'hora de decidir sentirem malestar perquè el nostre cervell no vol canvis. Per tant, no decidirem i la decisió farà que el malestar desaparegui. Segurament augmentarà, però si prenem aquesta decisió en un moment en què estem regulats, podrem sostenir aquest malestar que es genera quan el nostre cervell no vol canviar i podrem fer aquesta travessia del desert que a vegades hem de fer quan toca canviar certes coses estructurals. Però el que és interessant, o em sembla interessant d'avui, és mirem d'identificar si tenim aquesta hiperactivació postnadalenca, per dir-ho així, no? Podem identificar si el malestar de fons persisteix, perquè a vegades és veritat que molta gent torna de la rutina, torna del Nadal, se sent malament, diu, és que necessito rutina una altra vegada, necessito estar bé, tornen a la rutina, però a vegades la rutina es converteix en un anestèsic, en una manera de no mirar cap a l'altra banda, no? Com hi ha una mica el mateix, però el contrari del que parlàvem un dia d'aquests, que era com aquesta gent que sempre vol millorar, que el que fa en el fons és no mirar. No? A vegades la rutina també ens ajuda a no mirar. No? El dia a dia...
T'encarriles
i no mires. No? I arribes i estàs supercansat, te'n vas a dormir, l'endemà segueix amb la rutina i sents un run-run difús, però vas fent. No? No és això el que estem dient. Tornar a la rutina sense deixar d'escoltar-nos. O sigui, tornar a la rutina per regular-nos, per estar una altra vegada en el... Sobretot si la rutina que tenim ens agrada. Perquè hi ha gent que té una rutina que és molt antinatural. Llavors això encara es fa més difícil de regular-te. Però si tens una rutina que t'agrada, una feina que més o menys estàs bé, si has anat fent els deures terapèutics de tenir un bon entorn, d'intentar cuidar-te físicament, d'intentar fer una mica d'esport, i tornes en aquestes rutines que et fan bo, llavors és quan pots veure si estàs més estable, si et sents millor o no. No? Alguns indicadors de que el malestar persisteix és que hi ha una irritabilitat de base que no disminueix amb aquest descans. Hi ha un cansament emocional, tot i que tens una rutina estable que t'agrada. Pots notar una dificultat sostinguda per experimentar plaer. No et ve de gust fer res o estàs fent un vi amb uns amics i tampoc estàs disfrutant com t'agradaria. No? La sensació aquesta de tensió interna sense una causa clara, no? Que algun pacient m'ha dit com un soroll, com un run-run, com un algo permanent, no? Conflictes recurrents en contextos diferents, que llavors això indica que el problema és sobretot propi, no? Quan aquests indicadors es mantenen, ja no és només un efecte postnadal, ja és un estat emocional més de fons, que potser sí que aquí requeriria una exploració terapèutica més profunda. Però primer hem de deixar que ens hem de donar un temps per regular-nos. I quan es calma l'aigua és quan pots veure el fons. Si l'aigua està tèrbola, penses que l'aigua està bruta. Si deixes que l'aigua es calmi, se'n va cap al fons tot el sediment i llavors pots analitzar aquella aigua com és. Si segueix sent una aigua dolenta o és una aigua neta. I el que passava era que estava remoguda. No? Per tant, hem de deixar que hi hagi aquest moment de calma, de regulació del nostre sistema nerviós, de tornar a les coses que ens fan bé. De vegades pot passar que no disminueixi. El temps seria 2-3 setmanes, més o menys. Si no passa, O quan el patró es repeteix any rere any, no? Aquesta gent que diu, altra vegada Nadal, tornar a lo de sempre, tornar una altra vegada, no? Si cada any es repeteix tot amb la mateixa intensitat, llavors potser sí que estem davant de dinàmiques familiars que són més patògenes de les habituals, no? Perquè tornar a la família d'origen hi ha conflictes que ens alteren, però no necessàriament pot ser o ha de ser una família disfuncional aquella. Potser una família, doncs, com la majoria de famílies són,
amb els seus rols,
però que ens retornen a coses nostres que no ens agraden i que ens fan entrar com en conflicte amb nosaltres mateixos. A vegades no, a vegades sí que hi ha una necessitat de canviar coses, d'allunyar-nos, de... Llavors, potser aquí sí que mereix una exploració terapèutica més profunda, perquè el Nadal no crea el conflicte, sinó que el fa visible.
És interessant no només això que portes per, diguem-ne, poder mirar-nos al mirall d'una manera una mica més translúcida, ara que hem passat les festes de Nadal, sinó inclús et diria de cara a les pròximes festes de Nadal per tenir clar el que espera,
clar,
el que ens espera, el que ens pot passar, no?
Clar, estar preparats
vacunats un
a
el poc,
que ens
no?
pot venir, no tenir expectatives gaire altes del que el Nadal... Bueno, ja veuràs com aquest any anirà superbé, perquè jo he fet teràpia tot l'any i vaig i aquest any si la meva cunyada em diu no sé què, jo no tal...
No, no, és molt possible que quan la teva cunyada et digui allò...
Ah, la teva cunyada no fa el cafè, no sap
igual
fer el cafè amb la cafetera italiana, però com pot ser... No, no és un conflicte greu. Pues quan acabi ella de fer-se el cafè, mentre estem convivint, llavors te'l fas tu a la teva manera i no passa res, no? No convertim allò en un conflicte, no esperis que tot anirà perfecte, que tot serà... No, perquè és que mai és tot perfecte o mai és tot com volem i sempre hi ha conflictes. Però bueno, confiar en que el que has treballat durant l'any t'ajudarà a identificar, a posar distància, a allunyar-te si no saps fer-ho d'una altra manera, apuntar-ho com a mínim per treballar-ho després, no? Intentar ser... I no exigir-nos tant a nosaltres mateixos, no? Estar bé sempre, posar bona cara sempre, tenir ganes d'estar sempre amb la família... perquè te'ls pots estimar molt, però potser no t'aporten el que tu necessites, no? Fan que el teu hàbit d'esport no el puguis aplicar perquè ens llevem a una hora diferent, dinem coses que potser no són les que et van bé, després de dinar no pots fer el que tu fas sempre, de relaxar-te a mirar una sèrie, o sigui, tot això és el que va sobrecarregant. Però tenir aquesta indulgència de dir, bueno, té coses bones al Nadal, no? Que els torno a veure, que compartim, que... Si intento portar-ho bé, doncs els meus fills estan amb els seus cosins, intentem que rescatar lo bo d'allò, no? Sense perdre massa de nosaltres mateixos i intentar trobar moments d'oasi en aquestes trobades familiars. Si tu saps que dormir tots junts en una habitació no et va bé, doncs intentar evitar-ho, intentar tu tenir el teu espai, intentar tenir els teus moments d'estar a tu sola, a tu sol, i sobretot... El que diem sempre, posar consciència a les coses. I com que normalment ens en oblidem, ens va molt bé apuntar-nos-ho. Perquè després, al cap d'una setmana, ja no ens en recordem d'allò que ens va passar, però si ho tenim apuntat i ho tornem a mirar, diem, ostres, em va passar això, em passa cada any, m'agradaria saber per què, m'agradaria treballar-ho. Però sempre és molt important posar consciència, intentar cuidar-nos i no ser massa exigents tampoc amb nosaltres, perquè no hem de ser la cunyada del mes, ni la filla de l'any, ni Mister Nadal 2025. O sigui que tranquil·litat i bons aliments.
Mister Nadal 2025, molt bé. El que passa és que aquest exercici de posar-hi consciència ja és tot un exercici en si que implica voluntat.
Sí.
Jo crec que capacitat més o menys tothom en pot tenir.
Sí.
Però voluntat i temps. Ho dic perquè, clar, en un món... L'altre dia no sé amb qui ho estava xerrant. Ah, sí, amb un dramaturg que ens deia... Clar, és que avui en dia no sabem badar. No sabem observar.
És veritat.
Estem... No sé, agafa la barca, Vanessa, un dia d'aquest per anar-te a Eivissa i
tothom
tu mira...
està amb el mòbil.
Exacte.
Ningú mira per la finestra, ningú està pensant...
Com a molt hi ha un parell de converses a la barca, però el més habitual, inclús amb gent que va acompanyada, és que tothom estigui mirant la seva pantalleta, no? Amb estímuls de pocs segons un darrere l'altre.
Perquè enganxen molt, ja sabem que són... Per això és tan important que no hi tinguin accés als nens, perquè els estem acostumant a aquest patró d'estimulació. Nosaltres, quan érem petits i anàvem de viatge, m'avorreixo en el cotxe sense aire condicionat, ni cinturons darrere, ni cap fantasia d'aquestes. Mira per la finestra i compta cotxes. I aquesta era la superdistracció entre Sabadell i Lleida fins al poble. Comptar quants cotxes blancs veig. I si ens barallàvem, doncs quan baixeu tindreu motius per plorar, que no vull dir que sigui un sistema d'educació que jo vulgui heredar, eh? Però ens avorríem. Mama, no sé què... Jo no li havia dit a mi mare mai, mama, m'estic avorrint. Perquè m'hagués mirat com dient, i? A mi què m'explica?
A mi què em comptes, no?
No, o sigui, doncs llegeix, tens una pila de llibres al quarto, tens una pila de... I ens avorríem quan érem petits. Ens sabíem avorrir, toleràvem aquesta frustració d'estar avorrits. I avui, si no els hi agrada una classe del conservatori, ja és com un problema. No, però si no t'agrada una classe del conservatori, t'hauràs d'aguantar, perquè a la vida et trobaràs moltes classes que no t'agradaran, a la universitat, a l'institut, en un cicle formatiu, en un jefe, trobaràs moltes coses que no t'agradaran, no tot t'ha de venir de gust per fer-ho. Doncs a vegades hi ha coses que no ens venen de gust i les hem de fer, i no passa res.
Mira, sobre això de l'avorriment, hi ha una frase bastant coneguda, ara no recordo de qui és, diu que l'avorriment és l'avançala de la creativitat.
Veus? És que si no ens avorrim no se'ns acudeixen idees. Algunes idees són de bomber, però bueno, ens hem d'avorrir perquè ens sorgeixin idees o la música, com escoltem música avui en dia? No, Spotify, és que ni l'acabem la cançó, escoltar un disc sencer... Jo no sé si hi ha algú que escolti un disc sencer. Abans et compraves el caset de Michael Jackson.
M'estàs fent sentir de la prehistòria, perquè jo sóc d'aquests que encara escolten el disc sencer.
Pues molt bé, molt bé. Un gallifante per a ti, que tampoc sabrà ningú el que és un gallifante, alguns, no? Però tu et compraves el caset del Michael Jackson, un caset del Michael Jackson, i quan el teu germà el deixava, l'agafaves tu, treies la caràtula, desplegaves tot allò i t'escoltaves cançó rere cançó llegint les lletres. Si tenien les lletres era una fantasia, perquè és com puc llegir el que diuen, sí, sí. I t'escoltaves la cara A i la cara B, i de fet ara te'n recordes que no, aquesta és la 2 de la cara B, o aquesta és la 5 de la cara A.
L'ordre el tenies claríssim.
Claríssim, sí, sí. I t'escoltaves tot sencer, o sigui, teníem un altre, te'ns esperàvem una setmana a saber com seguiria UB el dissabte de la setmana que ve. O sigui, aquesta educació que hem tingut d'esperar és una bona educació per... No tot és immediat. No tot el que volem pot ser, i no tot el que volem pot ser el moment en què ho necessitem. Per tant, educar-nos en això nosaltres també. Nosaltres, perquè és molt fàcil acostumar-se a l'altre, no?
No, s'ha de fer un esforç, realment, eh?
Hem de fer un esforç perquè estem acostumats a tenir el mòbil, a tenir tot el mòbil, a estar tot el dia enganxats al mòbil.
Què passa si avui en un trajecte a Formentera i Eivissa no agafem el mòbil? Què passarà?
Doncs imagina't, fem aquesta prova, fem aquest experiment personal cadascú, però no passa res. Segurament pensaràs en coses de que no... Ostres, fa temps que havia de trucar a Yoigo per dir-los que no sé què, i com que estàs tot el dia amb el mòbil no hi penses, no? O fer una llista de coses que t'agradarien, o mirar com són les onades, o mirar el que fa la gent, i acostumar-te a fer això. És com la meditació, que al principi és incòmoda, però has d'anar tolerant aquesta incomoditat, que aquest també és un concepte que hem parlat moltes vegades. Hem d'aprendre a tolerar certa incomoditat i cert malestar. No sempre ens passen les coses per algú. I no sempre tot en lo dolent hi ha algú bo. No, de vegades lo dolent és dolent i prou.
De fet, aquest malestar, ja que estem parlant del malestar post-nadalenc, és el que, diguem-ne, seguint les teves paraules, ens convidaria a intentar doncs, mirar quines són aquestes interaccions que hem viscut. Clar. Amb la família, d'origen, que ens ha generat malestar, començar a veure o analitzar el que ha passat i començar a acceptar doncs, que després d'aquestes jornades amb una alta exposició emocional i una mica retroactiva, doncs podem tenir uns dies així fluixets.
Exacte, i que potser atribuïm la causa en una altra banda, llavors és important posar consciència en això. En aquest cas concret, per què és important la consciència? Per no prendre decisions precipitades, per no equivocar-nos en el diagnòstic, per no atribuir la causa allà on no és, que normalment l'atribuïm a on tenim més contacte, a on passem més hores, a la feina i amb la parella. Llavors és molt fàcil pensar que l'origen d'aquell malestar que sentim és perquè o treballo amb una cosa que no m'agrada o és que amb la meva parella les coses no van bé. Pot ser les dues coses, però anem a esperar-nos 2-3 setmanes abans de tornar a posar-me en quarantena aquestes emocions i aquests pensaments i tornem-los a explorar al cap de 2 o 3 setmanes. Que no vol dir que no sigui la mateixa conclusió la que traguem, però com a mínim ens haurem assegurat de que haurem, de que estarem regulats a l'hora de prendre aquella decisió, que és l'important, estar regulats i connectats.
Doncs amb la Vanessa Parellada hem fet una mirada sobre la nostra salut emocional d'aquestes setmanes tan delicades com són les de post-Nadal. Entretant, doncs bé, sempre ens quedaran les casetes.
Sí, sempre, veus? En aquest cas sí que hi ha coses dolentes que tenen alguna cosa positiva.
I escolta, també fenomenal aquest viatge que ens has fet als anys 80, eh? UB, Gallifante, casets...
UB, sí, sí, ens hem deixat el MacGyver. Però bueno, això dona per... Un altre dia ja posarem aquest exemple en algun programa.
Un MacGyver emocional.
Per exemple, m'encantaria que la gent em conegués per aquest nom.
Gràcies, Vanessa Parellada, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.